Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí arrenquen les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Parlant de proximitat, és setmanal la que tenim amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé. Gràcies per ser-hi. I avui estem... anem a les arrels d'una de les vessants artístiques més tradicionals de Girona.
Efectivament, amb un il·lustre convidat, com no, saludem sense més preàmbuls el convidat d'avui d'aquestes converses gironines, el senyor Josep Maria Solà Colomer. Senyor Solà, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut, benvingut, artista, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bé, el nostre convidat és prou conegut, és un pintor català contemporani, és del nostre temps, especialitzat en el paisatge figuratiu. Fill de la comarca de la Garrotxa, va mostrar ja des de molt jove una gran vocació pel dibuix, la pintura. S'ha format inicialment amb el seu primer mestre, Josep Colomer, amb qui va aprendre les bases tècniques del traç, la perspectiva i el color. Per ser el que és avui dia, el 91 va ingressar a l'Escola de Belles Arts d'Olot, on es va especialitzar en pintura mural i es va graduar uns anys més tard, el 96. Tot això que diguem, aquesta formació i aquest treball vinculat a la tradició paisatgística olotina ha influït profundament en la seva obra, una obra caracteritzada per un gran domini tècnic i una clara fidelitat a la pintura del paisatge clàssic català. També hem de dir que va realitzar la seva primera exposició individual amb només 16 anys, va ser molt precoç i des de llavors doncs, no ha parat de dedicar-se exclusivament a la pintura, acumulant doncs, com un centenar pràcticament d'exposicions individuals al llarg de la seva trajectòria. Hem de dir que la seva obra es centra principalment en paisatges, sobretot de Catalunya, i amb una atenció molt especial a la llum, l'atmosfera i els detalls naturals. El nostre convidat és considerat un dels representants més destacats de l'escola paisatgística catalana contemporània i especialment si parlem de la tradició artística pictòrica d'Olot, i destaca també per la seva voluntat de mantenir els valors clàssics del paisatge dins l'art actual. Gràcies per ser amb nosaltres, Josep Maria Solà. És un autèntic honor avui tenir aquestes converses.
Un plaer, moltes gràcies.
Bé, la primera pregunta és, què va portar inicialment aquell nen a dedicar-se a la pintura? Quina va ser la motivació? Justament quan parlem avui dia de que a vegades sovint els infants els veiem una mica com desmotivats. Quina va ser la motivació d'aquell Josep Maria Solà nen?
Jo crec bàsicament que jo ja ho portava a dintre, perquè per exemple amb les assignatures de dibuix artístic i treballs manuals i tot això, era el que únicament quan feia MGB era el que volia fer. I era el que bàsicament treia els premis de pintura, que es feien els concursos de Nadal i tot això. I el fet de tenir també un gran mestre, com heu dit, Josep Colomer, al poble, que es veien contínuament quadres d'ell pel poble i per Girona, bàsicament, doncs això feia doncs, que encara... I el paisatge que tenim, acompanyat del paisatge que tenim a la Garrotxa, en plena Garrotxa, feia doncs, que allò... em cridés molt i que només tingués ganes de dibuixar, de pintar i de crear quadres i tirar endavant. Va ser això una miqueta.
Bé, aquests dies hem tingut una seva primera exposició a la ciutat de Girona, a la Galeria El Claustre, i podem dir doncs, que amb uns molt bons resultats de vendes, que això és el que finalment importa, però ens ha sorprès els que feia temps que no havíem vist fins feia gairebé un any respecte a l'anterior exposició, també a la Galeria del Claustre, però a Figueres, que hi ha en l'exposició gairebé podria dir que el 50% de les obres exposades són de paisatge, totes són de paisatge, però hi ha una gran irrupció, per dir-ho així, doncs, dels paisatges de marina. Què fa que un artista garrotxí s'hagi... doncs, dedicat, almenys d'aquests darrers temps, a pintar la Costa Brava, bàsicament.
Sí, sí, sí. No, bàsicament va ser un repte, i un repte d'un galerista francès. Jo vaig fer un saló, deu fer uns 15 anys, a Marsella, i en aquell saló hi havia 100 pintors en 100 estants diferents, i l'organització donava un premi del públic. El premi del públic me'l van otorgar a mi. O sigui, el públic votava i va triar els paisatges de Josep Maria Solà. En aquell moment jo encara no pintava el mar. Va ser llavors quan un galerista de Marsella em va veure i em va dir: si tu t'atreveixes a pintar les calanques, les cales marselleses que hi ha per aquí, que en tenim de molt maques, la Costa Blava, si tu t'atreveixes, jo tinc clientela, jo tinc clients, perquè te'ls compraran. Em va dir: tu mateix, fes el que et sembli. Diu: la part interior de la Provença ja sé que la saps pintar, perquè és com, molt probablement, és mediterrània com la Garrotxa i com Catalunya, el tipus de vegetació i el sol i tot, la llum. Diu: però l'aigua, vés-ho provant i a veure si t'engresques. I va ser això, perquè jo era un pintor d'aigua dolça, un pintor d'interior de Banyoles, del riu Fluvià, del meu riu Brugent de Sant Feliu de Pallerols, de pintar aquests racons que m'havien ensenyat i que els més pròxims, lògicament. I a partir d'aquest repte, d'aigua dolça hem passat a aigua salada, que també la busco, l'aigua de mar, m'agrada pintar-la quieta. És a dir, molts pocs dies a l'any surto a fotografiar l'aigua quan està quieta, quan hi ha la bassa d'oli, que se'n diu. Per poder copsar els turqueses, bàsicament els maragdes de sota el mar, que és el que m'atrau i que fins a aquell moment no havia pogut pintar perquè no hi eren tan presents en els paisatges, en les aigües interiors. I va ser a partir d'aquí, que fa uns 15-16 anys que estic pintant el mar i, bueno, em sembla que me'n vaig en sortint.
Bé, amb aigua dolça o salada, amb aquests paisatges fantàstics, amb tot, quina ha estat la influència de l'Escola de Belles Arts d'Olot amb en Josep Maria Solà?
Bueno, l'Escola de Belles Arts d'Olot és una altra cosa. Es va obrir, feia 20 anys que estava tancada, em sembla que el darrer, es va obrir el 90, em sembla, i el darrer director que hi havia, em sembla que va ser en Joan Vilà Montcau. Havia estat 20 anys tancada, després es va obrir amb la... i la direcció la va portar la Montserrat Mascullellmí. I el seu pare havia sigut, en Bartomeu Mascullellmí, havia sigut fa 40-50 anys enrere, havia sigut el director. L'Escola de Belles Arts és, diguéssim, és a nivell de com a la Llotja, l'Escola de la Llotja o la Massana de Barcelona, i aquestes escoles d'arts aplicades. El que passa que amb tota la meva pintura, amb la meva pintura de paisatge, quasi no hi van voler saber gaire res. És a dir, volien trencar una mica amb tota la tradició d'Olot, l'any 90. De principi em va sobtar molt amb mi, no? Perquè jo em pensava que aniria allà i que m'ensenyarien més coses del que estava fent. Va ser al revés. De fet, va anar molt bé, perquè se'm van obrir tots els paràmetres que tenia jo, artístics. És a dir, se'm va obrir tots els conceptes que hi podien haver-hi. Vam mirar totes les vanguardies del segle XX, i això va fer que jo tingués un altre concepte de l'art i que també em pogués divertir molt i aprendre molt a la vegada. Perquè vam estudiar la fotografia, vam estudiar el gravat, començava a haver-hi la part informàtica que entrava, després vam estudiar modelatge amb bons mestres que tenien uns 50-60 anys i encara ens ensenyaven tècniques de les que s'ensenyaven fa 70-80 anys enrere. En aquest sentit va anar molt bé i vam poder experimentar molt i molt amb altre tipus de conceptes i d'entendre un altre tipus d'art, diguéssim. Un art molt més modern, molt més vanguardista. O sigui que el meu, el de paisatge, ho anava fent jo els matins, pel meu compte, perquè també m'ajudava econòmicament per pagar-me aquests estudis, i a les tardes me n'anava a l'Escola de Belles Arts d'Olot. I vaig poder compaginar les dues coses. I això va anar molt bé. Va enriquir-me molt.
Bé, mentre preparàvem aquest programa, hem revisat la llista de les exposicions en les que he participat, i ens ha sorprès comprovar que, en efecte, ha fet exposicions a França, a les quatre capitals catalanes, però també a Taiwan. És a dir, ens sorprèn, o ens sorprès, potser no ens hauria de sorprendre, però ens sorprèn això. Com va ser aquesta diguem-ne, aventura o aquesta sortida tan llunyana, amb un destí tan llunyà, com exposar a Taiwan? És una altra societat, un altre continent, és també una altra mentalitat. Com va respondre el públic oriental, en aquest cas, davant de l'obra d'en Josep Maria Solà?
Sí, no, bueno, en principi, pel que sé jo, això està molt lluny i pel que m'informen a mi, va agradar molt l'obra, però vam tenir una mica de mala sort, perquè els 3 anys que hi vam anar-hi, hi van haver-hi, al voltant de l'illa de Taiwan, que diuen que és una província de la Xina, hi van haver-hi... sempre, cada mes o 2 mesos abans que comencés aquest saló, passaven coses amb Estats Units i amb Xina. I les males notícies van fer que hi haguessin poques vendes i poca gent, inclús. Però, bueno, va ser una experiència bona. Durant 3 anys s'ha fet i és divertit veure que hi va haver-hi unes quantes vendes. Però jo el que considero és que tota l'obra que pugui tenir jo per aquí a Europa, per dir alguna cosa, per aquí al sud del Mediterrani, la pugui controlar i tenir-la, a vegades aquestes sortides així poden enriquir d'una manera o una altra, però hi ha tantes barreres que, bueno, que no estan a la teva abast. Tot i això, avui t'he benvingut, sí, aquesta anada cap allà, és una altra experiència i així almenys no ens hem de tancar portes i donar gràcies que encara se'ns van interessar per la nostra obra. O sigui que ja vam passar aquest moment.
Molt bé, tornem a casa i tornem a l'obra del nostre convidat. Hem comentat el treball dels paisatges i també hem comentat la importància de la llum i l'atmosfera. Quan parlem de llum i atmosfera, estem parlant quelcom de físic, però també quelcom com d'espiritual. Com es treballa la llum i l'atmosfera en aquests quadres d'en Josep Maria Solà?
Bàsicament, jo tots els quadres que pinto, ho vaig explicar el dia de la inauguració, els pinto amb sol, diguéssim, perquè la llum, aquesta llum del sol quan puja o quan baixa és molt més càlida que altres moments del dia quan està en el zènit, quan està dalt de tot el sol. Són aquests els moments que agafo jo una mica i que són bàsicament contrallums. Aquests contrallums que pinto em creen atmosfera, se m'allunyen els plans més del fons, s'allunyen. Per exemple, les muntanyes blavegen totes amb un bon contrallum. I què fa? Que si aquestes muntanyes blavegen i es crea la profunditat, en aquest sentit. Després, els colors queden molt més fixes i reals, potser més saturats, si no cremats, a vegades. I això fa que li doni aquesta atmosfera continuada i es creen els volums de les muntanyes, de les matades dels arbres, tot el que té un volum crea una part més clara per sobre, un entremig i després la part fosca. I per tant, això li dona la sensació de profunditat. I és una mica el que fa que sigui molt realista i que aquesta pintura sigui molt efectiva, perquè el color li dona aquestes sensacions. I fa que en els quadres entris en aquestes finestres i els teus ulls facin un recorregut. Sense saber com va, moltes vegades és intuïtiu, i vas d'un costat a l'altre i et vas recreant en els plans que van vinguent cap a tu. És una mica aquesta la manera que veig que funcionen els meus quadres.
Sembla que tant els paisatges de l'interior com els de costa que ens ofereixen Josep Maria Solà, el que presideix, per dir-ho així, el que domina, sempre és precisament això. El paisatge, en canvi, doncs la petja humana, els edificis, allò ja no cal dir, doncs gairebé l'absència total de personatges, o sigui, tenim la sensació, que suposo que respon a la intenció de l'artista, que l'important és el paisatge, que el que ha aportat la presència humana en aquell paisatge, que bàsicament són edificis, a les escales, doncs, no sé, per exemple, recordo una obra concreta, doncs, de la Cala Salguer, que sí, que veus les edificacions presents. O sigui, el paisatge està per damunt de tot, de l'obra humana i de la presència humana. És així?
Sí, no, efectivament. Jo crec que passa per davant de tot el paisatge. I era de les persones que hi representava la figura humana fa 40 anys enrere, perquè lògicament veia el mestratge de Josep Colomer i el copiava, és a dir, quan allò et semblava que era autèntic, volies fer allò mateix del mestre. És després quan et separes del mestre i deixes de posar-hi tots aquests personatges, tota aquesta gent amb tradicions costumistes que posava, que es veien en el camp. És a dir, vas formant la teva personalitat i vas prescindint d'aquestes coses. És a dir, el meu mestre pintava caps d'arts i tot un paisatge molt fosc i molt d'allò. Jo sóc al revés. En aquells moments, quan et separes del mestre, no saps on aniràs. Però vas creant la teva identitat i vas transformant i vas buscant el que realment t'interessa. Moltes vegades és atzarós o no saps ben bé per què vas a petar en aquests moments d'ara. Però el que jo he fet ha sigut prescindir de la presència humana, una miqueta de... Perquè som, a l'hora de la veritat, som uns depredadors de la natura i en molts sentits de tot de la vida. Vull dir, som el gran depredador de la Terra i, per tant, tot això no és el que m'interessa. Vull ensenyar purament el que és aquell moment del paisatge que et pot embadalir, que et fa descansar, que et pot fer pensar, que et pot evadir a pensar en coses teves, i que es deixa portar per tu. És això el que m'interessa del paisatge.
Bé, estem a la recta final. Crec que és el dia 2 de maig. Hi ha la possibilitat de veure l'exposició a la Galeria El Claustre de Girona, d'en Josep Maria Solà. El següent projecte quin serà?
El seu projecte és una altra exposició que tinc a Barcelona d'aquí 2 mesos. La tinc, em sembla que és el 9 o el 10 de juny, i bueno, allà pinto alguna coseta més, potser no tant de per aquí, de Girona i del sud de França, sinó que pinto alguna cosa més del Pirineu, d'Osca, del Pirineu, de Lleidatà, una mica més de l'interior i de la part de la província de Barcelona, perquè la gent de Barcelona, bueno, els clients de Barcelona són vinguts més d'arreu. Poder Girona és més concret, de la província, i Barcelona és més internacional, o digue-li com vulguis, de més recorregut per la gent, i potser intento canviar aquestes petites variacions.
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, a veure, és més complicat pintar el mar, l'aigua de mar, o en els profans ens semblaria que és més fàcil, o no tan complicat, per dir-ho així, pintar un paisatge sense aigua, no? I entre pintar, doncs, no sé, les valls d'Hostoles sense aigua, o pintar, doncs, una platja, doncs, de la Costa Brava o pintar Cadaqués, diguem-ho així,
sí.
Perquè sembla que l'aigua, encara que sigui de mar i sigui en calma, es mou. En canvi, el paisatge interior sempre bàsicament és el mateix. Quina és la diferència del repte de l'artista de dir un paisatge que no canvia gaire, en canvi el mar, per calmat que estigui, es mou?
Bueno, al final és, jo el que veig és una... ajuda també molt la qüestió d'ofici. El tenir una... l'haver pintat tant i tant, fa 40 anys que em dedico a la pintura, doncs fa que t'adaptis a aquestes coses i aquests petits canvis. El que faig jo és documentar-me molt fotogràficament, perquè la fotografia ens ajuda molt a l'hora de primer d'enquadrar i d'encaixar el tema i després de parar el temps amb les llums corresponents. Si tu vas a pintar el mar, entre que es mou i que cada 10 minuts et canvia la llum i se't van girant les ombres, doncs això, amb una pintura tan lenta i laboriosa com la meva, fa que perdis contínuament. La fotografia t'ajuda molt a parar el que deia el temps i tenir el temps a casa fixat allà. I, per tant, quan em documento jo amb la part marina, per dir alguna cosa, faig un ventall de fotografies. És a dir, faig un plurireportatge, que dic jo, perquè per anar traient i anar mirant el substrat que em puc trobar en el mar. Això, per exemple, amb la part de l'aigua que hi ha a l'interior, si està més quieta, potser no ho necessites tant documentar-te, però en el mar, que hi ha aquell continu moviment, encara que sigui, si jo l'he triat lent i petit, fa falta més fons d'armari fotogràfic, per dir alguna cosa, per poder triar el moment aquell. És aquesta la petita diferència entre poder la part de l'interior i les marines. I per això fa que tingui molt un arxiu fotogràfic molt gros, perquè he hagut de fer-ne moltes més que no pas quan pintava l'interior de la Garrotxa.
Ja per cloure, com veu en Josep Maria Solà el futur de la pintura de paisatge en aquest món actual de guerres que vivim?
Bé, això ha canviat una mica. De fet, ara... ara, vull dir, actualment, com que reps molt més inputs per internet d'aquí d'allà, hi trobes pintors bons, diguéssim, no? Però per dir-te alguna cosa, el paisatge com el meu, potser va desapareguent. Hi havia molta tradició fa 60 anys enrere amb l'escola de Olot, o 80 anys enrere, però els que anaven sortint ja anaven transformant, és a dir... ja no feien el paisatge tan pur que puc fer jo, ja anaven canviant, i això actualment hi ha moltes tendències i està tot molt obert. No deixa que el paisatge sempre hi serà, sempre trau, sempre agrada molt, i si el toques bé, doncs surt i es pengen a les parets encara aquests paisatges, però el que no hi ha massa és gent que ho vulgui traspassar, que ho vulgui ensenyar i que ho vulgui educar-te en aquell sentit de veure les coses. Bueno, això podria ir més abans, i ara com que el món està obert a tots nivells, de fer tot tipus d'art, doncs fa que potser no sigui tan valorat o no estiguin en el punt de mira principal, diguéssim. Ha passat poder més a un segon terme, a un tercer terme, i bueno, però no passa res, estem aquí i com que igualment hi disfrutem els que ho fem, doncs això és el més important, pintar disfrutant-ho i poder ensenyar aquell moment a la gent que ho has traspassat en una tela.
Un públic que ha respost de forma fantàstica en aquesta exposició del Claustre de Girona, que està a punt de cloure el proper dia 2 de maig. Josep Maria Solà, artista, pintor, gràcies, sort, salut i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies, molt agraïts, adéu-siau.
Fem una pausa i tornem ara mateix.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Per a molts, aquest és algun dels moments més esperats del programa, com molt bé sap en Víctor, en Josep Víctor Gai, que té per aquí a prop, crec que tens amb en Paco Basso.
Paco, sí. Sí, acabo de posar la catifa vermella. Ja,
efectivament.
Ja pot passar
en Paco. Tots ben arregladets, que arriba en Paco.
Món, no hi ha res, bon dia primer de tot. No hi ha res com tenir amics, eh?
Home, també és veritat, sí. A més, tenir amics que enemics, això sempre.
Això sempre. Qui té amics, té amics. Bé, doncs, avui que us sembla dins d'aquesta notícia petita, parlar d'escoles. A partir d'aquí posar, per exemple, un petit incís i dir que intentarem que un cop al mes, a les entrevistes llargues que fem, parlar de les escoles d'hostaleria, la nova formació de tant de cambrers com gent de sala, sommeliers, cuiners, ajudants de cuina. Llavors, a Girona tenim, per sort, tenim bones escoles. Fins i tot jo diria, en aquest temps en tinc quatre, però n'hi ha alguna més. Llavors us parlarem de les escoles i parlarem amb els meus directius, amb qui faci falta. Però avui la notícia, precisament, l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, que ha fet aquest any fa 30 anys que està en la nova ubicació, ha guanyat la 19a edició del concurs de joves cuiners i cuineres i cambrers i cambreres de Catalunya. Va guanyar fa pocs dies, es va fer a l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils i van guanyar aquest premi, que és un premi molt important, perquè guanyar un concurs de joves cuiners o cambrers sempre és molt important. Per tant, felicitacions a l'Escola de Girona, a l'Escola d'Hostaleria. Participar, que encara que nosaltres pensem que l'Escola d'Hostaleria de Girona no fa masses coses, però si us en fa moltes, i ho sabreu més endavant. Fins i tot tenen un forn per fer fleca, brioseria, tot acabat de fer, i que a més ho podeu comprar si passeu per l'Escola d'Hostaleria. Crec que aquesta és una notícia que ens va bé per aquests dies després del Sant Jordi.
I no es pot explicar millor... No pot explicar-ho millor ningú que en Paco Basso, que per això està en el programa. Paco, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres, companys.
Víctor, adeu, tornem d'aquí 7 dies.
D'aquí 7 dies, si ho vol.
Molt bé, doncs us ha parlat Lluís Arter. Recordeu que aquest programa fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.